calor, i això és bo, tenint en compte que ja comencem el mes de juny i no veiem cap pic de calor, que anys anteriors sí que n'havíem tingut, per tant seria més aviat un mes de juny que comença amb temperatures normals i amb pluges.
Val, per cert, no marxis, perquè vull parlar un moment de Mart. Avui, per primera vegada a la història, veurem imatges en directe del planeta vermell?
Sí, perquè sempre que veiem fotos o vídeos del planeta vermell és de fa dies i avui es farà com una retransmissió en directe. A veure, hi haurà una diferència d'uns 18 minuts, que és el que triguen a arribar a la senyal des d'allà fins aquí. Però podrem veure aquestes imatges que fa tan sols 18 minuts que han passat a Mart. Ho podreu seguir a les 6 de la tarda, serà una hora de retransmissió, pel canal de YouTube de l'Agència Espacial Europea. Per tant, si voleu veure Mart, que tampoc ha de passar gran cosa, però es pot veure en directe al planeta vermell, doncs ho podeu fer avui a les 6 de la tarda.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Les 9. Els 3 geòlegs morts a la mina de Súria no els va arribar l'alerta sobre la inestabilitat del sostre. Prèviament al sinistre, un dels operaris que extreia potassa en aquesta mina de l'empresa Iberpotash li havia caigut una pedra de 20 quilos i va decidir parar. Quan va acabar el torn, va alertar el vigilant d'explotació, la figura que vella per la seguretat dels operaris. Aquest va deixar escrit en un comunicat el missatge «Compte sostre». Però els 3 geòlegs no ho van arribar a llegir. El País ha accedit al sumari de la causa oberta per un jutjat de Manresa que aclareix les causes i les responsabilitats. Els Mossos constaten una cadena de negligències en la gestió de la comunicació i les mesures de seguretat que es van adoptar. A més, la Generalitat i la mateixa empresa també admeten errors greus. RAC1 pot avançar més detalls de l'ajut de 100 euros del govern que rebran les famílies amb fills a primària aquests mesos per comprar material escolar. Les famílies que no rebin el val el podran descarregar per internet i els comerços que es vulguin adherir a aquesta campanya ho podran fer a mitjans de mes. Sílvia Solanes.
Després de concretar que l'ajuda de 100 euros seria universal i de les queixes que va provocar per part d'algunes associacions de famílies, el govern no es planteja fer marxa enrere ni donar-li un nou enfoc. Manté que és una ajuda directa a les famílies per al material escolar. El que sí faran seran fins a 3 actualitzacions del cens dels alumnes de primària perquè tothom que li correspongui pugui rebre el xec de 100 euros. Recordem que són tots els alumnes de primària d'escoles públiques i concertades. La primera remesa de cartes amb vals serà per als nens i nenes matriculats a data de maig, però es faran actualitzacions al juny, al setembre i a l'octubre. En aquests casos, però, no s'enviaran a les cases, sinó que es podrà descarregar per internet. Pel que fa a les botigues, a partir de mig juny ja s'hi podran adherir i les famílies les podran consultar a través de la web que s'habilitarà també per activar els vals. Els establiments podran posar un distintiu a l'aparador per facilitar la visibilitat que hi col·laboren.
9 i 2 minuts. José María Aznar no volia el cotxe blindat que li va salvar la vida el 19 d'abril de 1995 quan ETA el va intentar assassinar. Recordareu aquell episodi. ETA va col·locar un cotxe carregat d'explosius en un dels carrers per on acostumava a circular el comboi del president del PP quan es dirigia a la seu del partit, a Madrid. El cotxe bomba va explotar, però el blindatge de l'Audi A8 d'Aznar li va salvar la vida. El programa de la Sexta, Anatomia D, presentat per la Mamen Mendizábal, aborda aquest cas diumenge al vespre i ha parlat amb alguns dels protagonistes, com el xofer de José María Aznar, que recorda el moment posterior a l'explosió.
Él estaba bien, estaba sentado, seguía sentado, no se había movido en absoluto. Me preguntó qué había pasado, que si lo traía al coche. O yo le dije que venía de Génova al coche, que el coche no traía nada.
Però un dels testimonis més interessants és el de Francisco Álvarez Cascos, que aleshores era secretari general del PP. Un parell d'anys abans de l'atemptat, Álvarez Cascos va haver d'imposar a Aznar la compra d'un cotxe blindat perquè el president del PP creia que era massa car.
Yo fui a verlo un día a su despacho y le dije, José María, tenemos que cambiar de coche y yo te propongo adquirir un coche blindado. Y me dijo él, es mucho dinero, ¿no? Y le dije una frase, no literalmente como la que voy a repetir, José María, en la seguridad es como el amor, ¿eh? No hay media seguridad ni medio amor, ¿eh? Y me dijo, no estoy de acuerdo, haz lo que quieras, pero no estoy de acuerdo. Y yo dije, yo ya tengo la decisión tomada y me fui y encargamos el Audi A8 blindado.
Anatomia d'un cotxe bomba es podrà veure diumenge a partir de 9:15 de la nit a la Sexta. Joe Biden ha fet saltar totes les alarmes aquesta matinada durant un moment en un acte de les Forces Armades. El president nord-americà ja marxava de l'escenari quan s'ha entrebancat amb un sac de sorra i ha caigut de genolls a terra. Tot i així, sembla que no s'hauria fet mal. Per cert, que Hillary Clinton és a Barcelona. Aquesta tarda participarà en l'acte central dels 50 anys del CIDOB, un dels principals centres de pensament i d'anàlisi de les relacions internacionals de Barcelona. Enhorabona al CIDOB, que tindrà avui, a més, a la participació en l'acte central de que va ser la candidata demòcrata a la presidència dels Estats Units, Hillary Clinton. En apartat musical, així sona la col·laboració entre The Weeknd, Madonna i Playboi Carti. Molt popular i forma part de la banda sonora de The Idol, una sèrie dels creadors d'Eufòria que compta amb The Weeknd com a protagonista. La sèrie s'estrenarà diumenge a HBO. A banda, Nelly Furtado torna amb tema nou. Que es titula Eat Your Man i arriba 6 anys després de la publicació del seu últim disc. També els Foo Fighters. But Here We Are. Doncs uns he dit del grup, 10 temes. I nou disc també per Noel Gallagher. Council Skies és el quart en solitari, perdó, Council Skies, i alguns crítics l'han definit com el millor disc des que va deixar Oasis. Més estrenes, Ben Harper també té nou disc, que es titula White Open Light. Love is a yard sale. Strangers wander up on your grass. I Rufus Wainwright ha publicat Folkocracy. El cantant ensenya la seva versió més folk i compta amb convidats com John Legend o David Byrne. I encara dues estrenes més de casa nostra. La Ludwig Band publica cançó de cara a l'estiu que es diu El meu amor se n'ha anat de vacances. Roger Berruezo, l'actor i cantant de musicals, un dels millors que tenim al país, presenta projecte en solitari amb una nova cançó que sona així. De tornar a volar junts, de tornar a volar junts, de seguir vivint la vida on ho vam deixar tu i jo. De tornar a volar junts, de tornar a volar junts, de seguir vivint la vida on ho vam deixar tu i jo. Va tornar a volar junts i parla de reconnectar amb la persona estimada i de tenir sempre una segona oportunitat. I en pantalles, si parlem de cinema, hem de dir que avui s'estrena en català el film d'animació Spider-Man creuant el multivers.
Em dic Miles Morales. Soc l'Spider-Man.
Segur que arribarà d'un moment.
És la seqüela de Spider-Man un nou univers, la pel·lícula que va rebre l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació el 2019. Es tracta de la segona entrega de la trilogia amb l'Spider-Man viatjant pel multivers. Qui ja l'ha vist és el crític de cinema del món RQ, Toni Vall.
La primera, Spider-Man, un nou univers, era fascinant, ni divertida, emocionant i captivadora en algun moment, i tant que sí. Aquesta segona ha perdut un pèl d'encant i de naturalitat i li han afegit mitja hora de metratge. És un dels efectes del cinema mainstream a les sales de cine. Ja no es discuteix la seva llargada. Els films han de ser llargs com a part innegociable de l'experiència de veure cine al cine. Contemplem aquí els efectes mirall quintuplicats. Spider-Mans coneixent-se entre ells i havent-se de salvar la vida, el joc del multivers donant tombarella sobre si mateix i un joc metalingüístic que t'ha d'atrapar perquè si no t'expulsa immediatament. Hi ha un bon aliat, l'humor, un ingredient que sembla que aquí han jugat a fons. La ironia descreguda com a arma secreta per connectar amb la intel·ligència més enllà de la pirotècnia. S'agraeix. Val la pena.
Efectivament. Avui també arriba a la pantalla gran la pel·lícula Els Encantats, de l'NTP, protagonitzada per l'actriu Laia Costa.
Jo no marxis.
Reina, reina de les mudances, què dius?
Parlo d'una mare que s'acaba de separar, que per primera vegada passa un cap de setmana sense la seva nena de 4 anys, que és amb el pare. La producció no se centra en els motius del divorci, sinó en la criatura. La guanyadora del Goya millor actriu protagonista per Cinco Lobitos, la Laia Costa, ho va explicar dimecres en aquest estudi, aquí al Monarracú.
Quan estem parlant d'un divorci en el cine, Kramer contra Kramer. Sí. Qui és el culpable? No? És què ha passat? Per què ho han deixat?
No, hi ha...
no ens interessa saber què ha passat. No. No hi ha bons ni dolents, és una història que s'ha acabat. Ja està. Què passa quan poses la perspectiva en la nena? Aquí comença el dolor. Ja comences a paternar o a maternar des de l'ausència de la teva criatura. I és imposada. Potser la vols veure un dia i no la veuràs. I aquest dia especial no et toca a tu.
Laia Costa reconeix que li va ser molt fàcil empatitzar amb la protagonista, la Irene, per la tasca de preproducció que va fer amb la directora. El rodatge s'ha fet en Tístum, petit poble de la Vall Fosca. Una pel·lícula petita, però preciosa. Preciosa, preciosa. Es diu, repetim, Els Encantats. I més enllà de les estrenes, per Carla Simón es va endur ahir el Premi de Cinematografia que atorga el Ministeri de Cultura, la directora d'Alcarràs. rep el coneixement, que és de 30.000 euros. Aquesta nit, el nou C de RAC1, Carles Simón, ha revelat que se'n va assabentar ahir mateix a través d'una trucada del ministre Iceta.
És un honor molt gran, no? Sí, perquè, clar, quan veus la gent que l'ha rebut abans, bueno, per mi són gent que molts són grans referents, no? Gent que forma part de la història del cinema espanyol d'alguna manera, i poder formar part d'aquesta llista, la veritat és que és, bueno, és una cosa que m'honra molt.
Per cert, que encara el cinema, Pedro Almodóvar diu que li esgarrifa que a Hollywood hi hagi guions escrits amb intel·ligència artificial. Tot i això, vol estudiar aquesta tecnologia per complementar-la. El director va passar ahir pel món a RAC1 per presentar la pel·lícula Estranya Forma de Vida, un western que ha rodat amb els actors Ethan Hawke i Pedro Pascal.
Bro, no entiendes, son pastores.
Que sí, que es distinto que sean dos cowboys.
Correcto. ¿Sabes qué quiero decir? Porque es que yo, además, estos dos personajes, cuando me los imagino de jóvenes, son como si pertenecieran a Grupo Salvaje de Sam Peckinpah.
Claro.
Es ese tipo de personaje. No, yo no me molesto, pero no tiene nada que ver con Bro Mountain.
Pero nada.
No, es una historia totalmente original.
Y las últimas horas también se busca The Office tendrá un remake australià. El protagonista no serà mai Michael Scott, el personatge de Steve Carell. Ara la protagonista serà una dona i el teletreball s'incorporarà a la sèrie. El remake s'estrenarà a Amazon Prime l'any que ve. I aquesta nit la Sala Villarroel de Barcelona acollirà l'estrena de L'illa deserta, de Marc Artigau, una obra que va estar protagonitzada pel Miquis Parvé i la Maria Rodríguez, que fa reflexionar al públic sobre com els moments importants poden ser cosa d'atzar o pura coincidència. I alguns oients del món RAC1 ja van poder gaudir de la preestrena, on hi era en Jordi Casals.
L'obra va ser un èxit rotund. Més de 200 persones van poder gaudir ahir al vespre de l'assaig general exclusiu pels oients del món a RAC1. L'illa deserta és una història d'amor de dues persones que es queden tancades en un ascensor. Allà es fan una pregunta que segurament tots ens hem fet alguna vegada. Què t'enduries a una illa deserta? Una pregunta que als protagonistes els serveix per començar a explicar-se la vida des del principi fins al final i tenint en compte totes les possibilitats i variables. I una pregunta que farà reflexionar els espectadors sobre les casualitats, de quines decisions es penedeixen o com seria la seva vida si en un moment concret haguessin escollit, voluntàriament o no, un camí o un altre. El públic, al sortir, ho tenia clar.
Te sentes molt identificada amb tota l'obra.
M'ha semblat una meravella. I és que ja tenim una edat que poder tenir més perspectiva per entendre moltes coses. M'ha semblat meravellosa, o sigui, crec que serà un èxit absolut.
És una passada, és una lliçó de vida, et fa riure un munt, et fa plorar i al final és espectacular.
L'illa deserta de Marc Artigau s'estrena avui a les 8 del vespre i s'estarà a la Villarroel fins al 2 de juliol.
I Àlex Rigola obrirà una sala de teatre a Barcelona a partir del setembre, es dirà Heartbreak Hotel, estarà al barri de Sants Badal, a la plaça de l'Olivereta, i tindrà una setantena de localitats. Rigola l'obrirà conjuntament amb la directora i dramaturga Irene Vicente. La primera obra que s'hi representarà és la Hedda Gabler amb la Nausicaa Bonin el 12 de setembre. També s'hi representaran altres obres de l'Àlex Rigola. Avui es posen ja a la venda els abonaments generals i les entrades per aquests espectacles. Enhorabona al Rigola per aquesta petita sala de teatre Heartbreak Hotel a Barcelona. Pop ja té un avió vinilat amb el seu nom i la seva cara. És de la companyia Level, que farà servir l'aeronau a l'aeroport del Prat per fer el seu vol diari de passatgers de Barcelona a Nova York. És el primer Mac que col·loca un vinil en un avió, una imatge que durà l'aeronau de Level tot l'estiu. De fet, ahir mateix el Mago Pop de Badia i el seu equip van agafar aquest avió per anar a Broadway, on a partir del 17 d'agost s'instal·larà en el Teatre Barrymore amb l'espectacle Nada és impossible. I els esports amb Repsol. Joan Laporta es trobarà aquesta nit amb el president de la UEFA, Alexander Zeferin, enmig dels dubtes sobre si el Barça serà expulsat de la Champions o no la pròxima temporada. El club ho ha negat, que la UEFA hi hagi pres una decisió. Laporta i Zeferin es veuran al sopar de directives prèvia a la final de la Champions femenina, que el Barça jugarà demà contra el Wolfsburg a les 4 de la tarda. Les blaugranes ja són als Països Baixos amb la plantilla al complet per primera vegada aquesta temporada. En té més detalls l'enviada especial de RAC1 a Eindhoven, Laia Coll.
El Barça ja és a Eindhoven amb la convicció de la feina ben feta al llarg de la temporada i amb serenitat per afrontar una nova final de la Champions, la tercera consecutiva. Des del vestidor creuen que s'arriba millor a la cita que ara fa un any, tant a nivell físic com també a nivell mental, i que també hi ha més recursos tàctics. Quiraldez té disponible pràcticament tota la plantilla. Lucy Brons i Rolfo han rebut l'alta mèdica i apunten a l'11 titular. L'únic dubte ara per ara és si Ochoa l'estarà disponible. També han viatjat amb l'expedició Maria Pérez i Vicky López del filial. Aquest migdia l'equip farà l'últim entrenament al Philips Stadion, l'escenari de la final, i abans parlarà tant, a la roda de premsa oficial, la capitana Alexia Putellas, que començarà des de la banqueta, Graham Hansen i l'entrenador Jonathan Giraldez. El Wolfsburg també és des d'ahir a Eindhoven, amb l'únic dubte de Hegering. Les alemanyes jugaran la seva sisena final, van guanyar les dues primeres, el 2013 i el 2014, però han perdut les últimes tres contra l'Olímpic de Lió.
Avui viatgen cap a Eindhoven 10.000 aficionats. Per cert, RAC1 farà un gran desplegament per veure la final aquesta nit a l'Eix Pariser. El Tu Diràs, a la prèvia de la final, dissabte, amb el Via Lliure de Xavi Mundó, també en directe, des de l'hotel Intel Art, i tots dos programes obert al públic. I demà dissabte, a partir de 2:45 del migdia, començarà la transmissió amb la Laia Coll, Xavi Puig i tota la redacció d'Esports de RAC1. A tot això, des del Barça admeten que el possible retorn de Leo Messi s'ha refredat, tot i que encara no el donen per perdut, a l'espera que la Lliga respongui sobre el pla de viabilitat. De moment, l'entrenador del PSG, Christophe Galtier, que és bastant boques, ja s'ha escapat que l'Argentina continuarà a París.
Que j'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur.
He estat un privilegiat de poder dirigir el millor jugador del món. Dissabte, contra el Clermont, serà l'últim partit de Leo al Parc dels Prínceps. Espero que se'l rebi de la millor manera possible. Per mi ha estat un privilegi no només haver-lo entrenat, sinó haver-lo acompanyat durant tota la temporada.
L'Espanyol, per cert, que prepara una protesta pel partit d'aquest diumenge contra l'Almeria per queixar-se dels arbitratges que diuen han patit les últimes jornades. Les penyes demanaran que els aficionats vagin a l'estadi vestits de negre i amb un xiulet, amb la intenció de confondre l'àrbitre i que es vegi obligat a suspendre el partit durant una estona. El club, per cert, està a punt de tancar la venda del nom de l'estadi de cara a la pròxima temporada. Que l'àrbitre de la final de l'Europa League entre el Sevilla i la Roma, l'anglès Anthony Taylor, ha necessitat la protecció de la seguretat privada de l'aeroport de Budapest per evitar ser agredit per un grup d'aficionats de la Roma. Tot plegat després que l'entrenador Mourinho, Josep Mourinho, qüestionés el col·legiat i l'esperés a l'aparcament de l'estadi. Mentrestant, l'entrenador guanyador de la final, Mendy Líber, renovarà pel Sevilla. Més enllà del futbol, els Denver Nuggets han guanyat els Miami Heat aquesta matinada en el primer partit de la final de l'NBA d'11 punts, 104-93, amb una gran actuació de Nikola Jokic. El segon partit es juga el diumenge, també a la pista de Denver, també directe, en directe a RAC1, que retransmet la lluita per l'anell per primera vegada durant les matinades. A més, parlem de que l'Atlètic Barceloneta s'ha quedat a les portes de la final de la Champions de Waterpolo després de perdre els penals contra el Novi de Belgrat, i el Barça d'handbol va tancar la Lliga amb una victòria contra la de Mar de Lleó, 43-30. El dia que arrenca la tercera ronda Roland Garros, amb dos partits destacats de tennis, el murcià Carlos Alcaraz s'enfronta al rus Shapovalov, mentre que Novak Djokovic es veurà les cares amb el malagueny Davidovich. 9:17.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
I el trànsit.
Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Parlem ja de fluïdesa a la xarxa viària catalana a aquesta hora, com és habitual els divendres al matí. Això sí, amb complicacions en dos punts de la ronda litoral. En sentit sud, una incidència fa que se circuli amb congestió durant 3 quilòmetres al tram entre el Bon Pastor i el Fòrum, i en sentit Besòs encara es talla un carril per una altra incidència a l'altura de Ciutat Vella i hi ha encara 4 quilòmetres d'aturades des de la zona franca. Però, com dèiem, no hi ha més retencions destacables i els accessos a Barcelona van fluir. És tot des del RAC. Molt bon cap de setmana.
Hola, carinyo. Com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama.
Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Les 9:18, aquí s'acaba el... És que, clar, es portem uns apunts d'una hora i vinga, pràcticament. Tu, acabem-ho ja, que som pesats.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un bisum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
9:19.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
Hola, què tal, Glòria Serra? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Cris Puig, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Que no saps, penses que ja no saps...
Bon dia.
Hola, hola Ernest.
Molt bon dia, Jordi, què tal?
Molt bé. Jordi Bosch, bon dia. Jordi Bosch.
Oh, carai. Està arribant a la Cheslong el trote cochinero.
Efectivament. Hi ha un moment, deu estar fets el cafè, ara.
Sí. Què, com estem?
Jordi Bosch, bon dia.
Què tal?
No, espera, aquí és un moment. Aquí, pues, doncs mira.
Puc elevar a pública la conversa que vam tenir... El diumenge a la 1 de la matinada, el Jordi Basté i jo sortien després de la nit electoral, que va ser passeta perquè era llarga.
Llarga.
Espera't que no ha acabat, eh?
Sí. I sortíem amb cara, saps de cara de gat atropellat a la carretera? Sortíem amb aquesta cara. I llavors, escolta'm, com estàs i tal? I el Jordi em va dir, mira, saps què? Jo l'única cosa que penso, que d'aquí 3 setmanes, 4, 3 i mitja, m'agafo 25 dies, que per primera vegada i serà així, i és l'única cosa que estic pensant. I jo me'n vaig anar al llit i em llevo, poso la ràdio i donem pas a Pedro Sánchez.
No tu no riguis, Folk, aviam si el sorteig et torna a trucar.
Sí, exacte.
President, no, estic preocupat, malgrat que va ser una experiència extraordinària.
És que l'experiència està molt bé, diuen els que
va fer. Va ser una experiència extraordinària, amb incidents i cosetes.
Ah, sí?
I van passar cosetes, van passar cosetes, i gent que s'enfada, i gent que tal, i és el zoo de l'espècie humana. Sí, és meravellós.
El vaig anar a veure i estava...
Sí.
Estava com estava aquí, dret... controlant el col·legi.
Em pots explicar quins incidents
no, van passar algunes cosetes. Mira, es va apropar un senyor quan portàvem això cap a les 11 així i ens diu, qui guanyarà? Perquè vosaltres ho sabeu.
A les 11 del matí?
Sí. Diu, qui guanyarà? Vosaltres ho sabeu. Ara hi ha la gent que diu, no, és que hi ha un problema que no ho sabem. Se'ns acosta una senyora i ens diu, de què partido político sois? Això no va així, diguem, no? No, i després va haver-hi un incident amb un senyor que arriba el moment de votar i ensenya una fotocòpia en color del DNI. Eh? I li dic, perdoni, però així no es pot votar. Eh? M'ha de donar l'original. Diu, l'he perdut. Bueno, diu, doncs doni el passaport. No viatjo. Bueno, doncs doni'm el carnet de conduir. No condueixo. Bueno, doncs doni'm el carnet caducat. L'he perdut. Dic, bueno, doncs, però tinc un mail que m'entregaran un DNI, no sé quan dic, m'ensenya un mail, dic, amb un mail ho sento, però no pot votar. Ah, dic, molt bé, ja veig com col·laboren amb la democràcia, eh? I agafa i se'n va. Bueno...
Impecable, un president impecable.
Sí. Escolta, sí, deixa'm saludar el Jordi Bosch. Hola, Jordi, bon dia.
Bonjour, què tal?
Va ser una gran experiència, però espero que no ho repetim. Crec, estic llegint, que en principi hi haurà un sorteig. No? Sí, en principi no hauríem de repetir.
No, m'ha semblat molt bèstia. És una altra votació, és un altre sorteig totalment diferent.
Bueno, escolta'm, són les 9:23 minuts. Hola, què tal, Bartolí?
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què
bon
tal?
Dia, bon dia. Bé.
Malgrat tot, bé.
Malgrat tot, sempre bé. Anem a votar el millor diàleg de la setmana i del mes de maig. Si voleu participar, correu electrònic a diàleg@recu.net, paraula clau a l'assumpte. Atenció, els regals d'avui. Un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, un lot de 5 formatges amb el segell Llet de Cabres Catalanes, que inclou un serró de cabra de Montbrú, un curat de llet crua de Calquitèria, un Fines Herbes de Mas Algaret, un Garrotxa de Sant Gil d'Albió i la peça Il·lusió, un formatge solidari que es va crear durant el confinament del coronavirus per evitar llençar la llet. Ah, quan sento Quitèria, me'n recordo tant del Josep Maria Fuster, que en Pau Reposi, que sempre que li deia a la seva dona, li deia, tu, Quitèria, i la Isabel, que és la seva dona, i la Quitèria. Ja, pues això. I després és un lot de 5 formatges que pregaríem a en Jordi Ramos que fes el favor de no enviar perquè els treballadors de la ràdio i la seva família no li pot tocar. I també una estada de cap de setmana, dues nits per 4 persones al càmping La Torre del Sol de Miami Platja, amb accés lliure a platja, zona de piscina, servei de benestar, gentilesa de Càmpings Tarragona. Carai, noi!
Déu-n'hi-do.
Sí. Vinga, els finalistes de la setmana. El primer.
A Tiempo de Juego de la COPE connecten amb l'enviat al Gran Premi de Fórmula 1 de Mónaco.
Está Carlos Miquel ya en Mónaco porque los entrenamientos antes del Gran Premio allí no son el viernes, son el jueves. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo han cambiado, ¿eh? Era así, pero desde el año pasado los entrenamientos son el viernes.
Vale, o sea, ¿mañana no hay entrenamientos?
Mañana no hay entrenamientos.
Entonces, ¿para qué entras? Es que si a mí me dijeron que era justo al revés, ¿para qué vas tú si mañana no hay nada?
Pues porque hay que llegar a las ruedas de prensa y no se llega.
Otro día de dietas, de hotel, de viaje.
Mañana ensalada de pasta al Carrefour, ya te lo digo.
Correu a dialing@racu.net, assumpte cope, al segon.
Així celebra el Rocco el Superesports que el Bayern guanyés la Bundesliga l'última jornada.
Com ho celebres això ara, Rocco?
El què?
Home, el Bayern.
Títol del Bayern.
No sé, no, ah, presentadora.
Home, deixa la...
El l'himne, posa-la, el posa-la.
El l'himne, l'himne, l'himne. Bayern, Städte Südens, es ist Bayern mit der Gegend, die schlechten Zeiten zueinander stehen.
Assumpte Bayern. Tercer finalista.
Josep Maria Martí Rigau pateix un atropellament en el directe mentre analitzava els resultats de les eleccions al Versió RAC1.
Ada Colau, els comuns amb Collboni tampoc sumen 21, per eliminació, automàticament...
Hola, hola, 1, 2, 3, 4, hola.
Què passa? No lo sé.
Automàticament...
Assumpte Versió, el quart finalista.
Una ampliació del Santoral a l'Acer parlant dels resultats electorals de Sant Cugat del Vallès.
D'Esquerra, que ha decidit fer les maletes després dels mals resultats de les municipals. Mireia Ingla, que ha estat l'alcaldessa de Sant Colau, de Sant Cugat, aquests últims 4 anys, que ha estat l'alcaldessa de Sant Colau, de Sant Cugat.
Sant Colau. Assumpte ser. I l'últim.
La connexió amb la del Martínez, el Primavera Sound, feta a ritme de rock.
Fins diumenge es calcula que hi assistiran més de 200.000 persones. Anem en directe, Eudald Martínez.
Sí, una jornada inaugural que ha començat ara a les 5 de la tarda amb l'actuació dels madrilenys La Paloma, una de les bandes de rock emergent més prometedores de l'estat. Dels australians Confidence Men. Per veure pets o pois de l'escenari caldrà esperar fins un quart de 10 del vespre. La jornada inaugural...
I a aquesta hora també tenim en marxa una roda de...
Recu sempre al costat de la notícia. Assumpte Primavera. En joc aquest xec regal de 100 euros per comprar a qualsevol Condis de Catalunya, el lot de 5 formatges amb el segell llet de cabres catalanes i l'estada de cap de setmana, dues nits per 4 persones al càmping La Torre del Sol de Miami Platja. Són les 9 i 27 minuts. Ara de seguida parlem de la intel·ligència artificial. Però abans, Noemi, què tal?
Hola, hola, molt hola, bon dia. Com va tot?
Fatal, com sempre.
Vols una nova televisió?
No.
Necessites una rentadora nova?
Això sí.
O potser aquell smartphone que tant t'agrada?
No.
O un portàtil d'última generació?
Ja.
Doncs tenim bones notícies del Corte Inglés.
No en vull.
Sí, perquè avui divendres 2 de juny i demà dissabte 3 pots estalviar-te el 21% d'IVA en electrònica i electrodomèstics. Aprofita-ho, ho tens a botiga, web i app del Corte Inglés. Amb finançament fàcil, entrega fins i tot en 2 hores i amb tots els serveis que t'ofereixen els tecnopreus del Corte Inglés. A més, estalvia't també el 21% d'IVA en videojocs, música, de shop, tecnobellesa, mobles de cuina... No pots deixar-ho passar. Recorda, avui divendres i demà dissabte estalvia't el 21% d'IVA en botigues, web i app del Corte Inglés i també i per cor. I fins les 10 del matí del diumenge a web i app. Finançament ofert per Financera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions en centres al Corte Inglés i al corteinglés.com. I recorda que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, el Corte Inglés de la Diagonal, Plaça Catalunya i el Portal de l'Àngel romandran oberts de 12 del migdia fins a les 8 del vespre perquè puguis fer les teves compres amb tota comoditat. I així acabem, que acabeu de passar molt bon dia i bon cap de setmana. Adéu-siau.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adeco.
Entra a adecoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Aquesta setmana prova la síndria ratllada amb un 31% de descompte per només 89 cèntims al quilo. A botigues i dia.es.
Entren a dins d'una cova increïble, gran velocitat a la recerca del tresor. I de sobte...
Però on puc veure aquesta pel·lícula?
Aquesta pel·lícula no es veu, es viu. Explorers, welcome to Uncharted. L'enigma de Penitence. Descobreix al juny aquesta nova i inoblidable atracció. Només a PortAventura World. Made to remember. Hotel més entrades des de 89 euros. Consulten les dates i condicions a PortAventuraWorld.com.
Tu no ho sé, però jo aquest estiu faré una ruta de piscines municipals.
Però com? De piscines?
Sí, home. He creat la primera ruta de piscines municipals per Espanya, analitzant la profunditat, les hores de llum o la qualitat de les guinguetes. Ja saps.
Sí, sí, ja sé.
Aquest divendres 2 de juny arriba el pot especial amb 130 milions d'euros d'euromillones perquè tinguis tot el temps del món per fer el que vulguis. Com crear la primera ruta de piscines municipals d'Espanya? Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Viva el verano, las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo, con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Tornada a la platja, banyar-te en una piscina impressionant i fer una migdiada en un llit balinès d'un cortijo andalús renovat és per explicar-ho. Reserva ara la teva estada a l'encantador Maria Zahara Atlanterra. Gaudeix de les millors platges de Cadis als peus de l'habitació i explica-ho a tothom. Que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat. Nautalia Viatges.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Este frigo es asombroso.
Like a Bosch.
Es que es súper espacioso.
Like a Bosch.
Tú solo compras muy sencillo.
Like a Bosch.
Y el dinero a tu bolsillo.
Like a Bosch.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 100 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
El Corte Inglés et proposa un bon pla per aquest cap de setmana. Avui i demà a la botiga web i app estalvia't el 21% d'IVA en electrònica i electrodomèstics.
Televisors, aspiradors, frigorífics, mòbils i molt més.
Amb lliuraments fins i tot en dues hores.
Recorda, avui i demà estalvia't el 21% d'IVA amb els tecnopreus del Corte Inglés. També a la web i app.
Jo m'hi apunto.
Aquest divendres a l'Eurojackpot de l'11 per només 2 euros hi ha un pot de 65 milions.
Divendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el mega sorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills i els fills dels teus fills i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 65 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
9:33 minuts. No em treguis aquest tema, perquè si entres aquest tema, Ernest Folt, després... No ens els tindrem, no. És que em fotran alguna querella. Ah. Aviam, ho hem explicat els apunts.
Puc dir quin tema és o no?
Ah, sí.
És que t'he tret el tema Arrimadas ara.
Sí, bueno, sí,
ara,
sí.
Després en parlem. No?
Sí. El Guardian ha hagut de matisar correcuita la notícia que ha publicat aquesta matinada i que... observàvem aquest matí al món Arracui, que a les 8 hem obert els apunts amb aquesta notícia d'un dron operat per intel·ligència artificial que havia matat la persona que l'estava guiant.
Expressament.
No ha mort ningú, perquè ha estat una simulació. Però és un avís un mes del que podria passar amb l'avenç de la intel·ligència artificial. És veritat que, com en diu un amable oient, el Marc Lluís diu... L'intel·ligència artificial no es pot revelar perquè no té consciència ni intenció. Només intenta maximitzar el que sigui que li han dit que ha de maximitzar durant uns trades. Per fer errors en una simulació és absolutament esperable. Per això mateix es fan. Carles Sierra és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Carles Sierra, bon dia i moltes gràcies.
Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què ha passat exactament en aquesta simulació?
Bé, aquest sistema, jo imagino que el que està fent servir és una cosa, un tipus d'aprenentatge automàtic que es diu aprenentatge per reforç. I com deia aquest oient, bàsicament el sistema el que intenta és maximitzar els punts que obté. I els punts els obté aconseguint doncs, una acció militar. Llavors, evidentment, el sistema està entrenat, està programat d'alguna manera per fer cas a el que li diguin els seus operadors, no? Però, òbviament, si l'operador li diu no, no, en aquest cas en particular no ataquis, el sistema veu que aconsegueix menys punts que si elimina l'operador i, per tant, aquest no li diu el missatge i aconsegueix més punts. I com ell intenta buscar l'estratègia que maximitza aquests punts, bueno, decideix en la seva estratègia eliminar aquest operador. Després se li diu, no, no, és que eliminar l'operador ha de tenir molts punts negatius i, per tant, si el mates, no guanyaràs, perquè encara que aconsegueixis l'objectiu militar, aconseguiràs menys punts. Què fa el sistema? Eliminar la torre de comunicacions, perquè diu, d'aquesta manera, no mato la persona, però elimino la manera de comunicar-se amb mi. Aquests sistemes autònoms busquen estratègies que maximitzen aquests punts. No tenen un plantejament moral de què és el que val la vida, el que no val la vida, i, per tant, per ells és com un joc, igual que per nosaltres quan juguem un videojoc. I aquest és el problema fonamental d'aquests sistemes. Ja s'ha alertat del punt dels robots assassins que se li ha anomenat. No? El Stop Killer Robots és una campanya que va començar el 2013. El 2015 va haver-hi una carta que vam signar molts acadèmics, com sempre ignorada, i s'ha intentat arribar a prohibir aquest tipus d'armes, però de moment sense èxit.
Escolta, és terrible això que estic escoltant, eh? Li he de dir... És a dir, primer, el problema, com sempre, assenyalem les màquines no tenen cap culpa de res. Les màquines no tenen cap culpa de res, la culpa és nostra, en tot cas. Llavors, el que m'està vostè intentant... Bueno, el que m'ha explicat, el que m'ha explicat, jo estic intentant entendre, és que aquestes màquines estan dissenyades per maximitzar. I per maximitzar és com un joc d'ordinador. Faran tot el possible per aconseguir els més punts per guanyar la partida. I per guanyar la partida passaran per sobre del que un humà els hi ha traslladat per guanyar la partida. Si d'altra manera veuen que poden guanyar la partida, passaran per damunt de les ordres humanes. És a dir, què vull dir amb això? Segons m'explicava vostè, l'home li dissenya la màquina i li diu, amb la intel·ligència artificial, si mates el teu simulador, obtindràs 50.000 punts. Però... si el mates tindràs 50.000 punts en positius, però en tindràs 250.000 punts en negatiu. Què fa la màquina? Diu, pues mira, per estalviar-me els 250.000 punts negatius, el que faig és destruir la torre de control.
Ah, això mateix, exacte. Això és la manera en què aquests sistemes funcionen. Òbviament, els sistemes no els podem construir d'aquesta manera tan poc robusta. I això és una cosa que els acadèmics estem dient des de fa molt de temps. S'ha de construir intel·ligències artificials confiables, eh? No ens hem de desesperar. És a dir, això ha estat una simulació. Òbviament, en algun moment, algun militar se li pot acudir posar això en pràctica. Però el que hem de dir és no. Igual que fem al metro. Al metro, la línia 9 del metro de Barcelona. És una línia que té unes portes que es tanquen, que s'obren, i aconseguim una probabilitat d'error molt baixa a través de l'enginyeria. En aquests casos, podem tenir un metro que és autònom, perquè els errors seran molt petits. Si tenim un tramvia, la cosa ja és diferent. La probabilitat d'error serà una mica més alta i voldré, encara que hi hagi una autonomia en la conducció, que hi hagi un operador humà davant del tramvia per poder reaccionar en cas necessari. Sempre hem d'avaluar els riscos de tots els sistemes que construïm. I en el cas de la intel·ligència artificial és absolutament el mateix. Hem d'exigir que els sistemes, i sobretot els militars, siguin totalment robustos. Un dels arguments que es feia servir en aquesta carta el 2015 era que la intel·ligència artificial avui en dia no és capaç de distingir entre un combatent i un no combatent. I això va en contra dels principis bàsics de la guerra. Jo no els conec, no soc un expert. Però, per tant, si no som capaços de saber si una persona és un civil o és un militar, no podem deixar la decisió de matar algú de forma autònoma a una màquina.
Perdoni, deia una cosa ara ara hi ha hagut una carta d'un grup de científics que és del 2023. M'està parlant d'una carta feta i signada per vostè el 2015?
Sí. Això, el moviment aquest contra els robots assassins va començar el 2013. De fet, aquí a Londres, jo em trobo en un congrés ara aquí a Londres, va començar aquí, la campanya. El 2015 es va signar una carta que hi havia també tota la gent famosa que habitualment firma aquestes cartes, no? Hi havia l'Elon Musk, també, i Stuart Russell, que és un dels activistes més grans, Toby Bosch és un activista australià un acadèmic en contra dels robots assassins. El 2020 De fet, va en una de les xerrades que va fer en un congrés de robòtica, el més gran del món, ja va alertar. Diu, quant de temps trigarem a que els militars facin servir les armes, els drons autònoms, assassins, no? I, bueno, per el que surt aquesta notícia, sembla que els Estats Units estan fent simulacions i estan anant de cara a barraca, podríem dir, no? A fer-lo servir, de veritat. Vale. És un risc molt alt. Jo penso que s'haurien de prohibir.
Si s'hagués fet de veritat, el dron hauria matat l'operador?
Jo crec que sí, clar, sí, sí. El que passa que tu, quan fas la simulació, el que intentes és, òbviament, aconseguir que les estratègies siguin el més correcte possible. La pregunta aquí fonamental és, pots arribar a tenir una estratègia que sigui prou correcta? Quin és el marge d'error que podem tenir? I si això és assumible o no per la societat? Jo crec que els nivells d'error que avui dia es poden aconseguir són inassumibles. Jo penso que aquests sistemes s'han de prohibir.
Prohibir directament, eh?
Directament. Les armes letals autònomes, jo crec que s'haurien de prohibir.
Això el que ens
igual que es va fer amb les mines antipersona i amb altres tipus d'equipament militar.
Va. Clar, evidentment aquesta és la principal preocupació de la intel·ligència artificial. Segurament hi haurà més, però la número 1, la número 2 i la número 3 en aquests moments és aquesta.
Bueno, jo penso que és una de les importants. Jo penso que és la que a la gent li fa veure amb claredat els riscos que pot comportar un ús no responsable de la intel·ligència artificial. Hem de fer un ús responsable d'aquesta tecnologia.
Em pot explicar algun altre cas que també puguem entendre tan bé com ens ho ha explicat vostè abans, Carles Sierra?
Usos, diguem-ne, bueno, decisions, per exemple, sistemes de caixa negra que decideixen coses que ens afecten directament. Per exemple, que ens deneguin un crèdit bancari i que quan nosaltres anem a demanar explicacions ens diguin no, ho ha dit el sistema, és una caixa negra, no li podem explicar. Hi ha decisions que quan les prenen els sistemes que ens afecten a la vida personal han de ser explicables. Això és una de les condicions clau de la intel·ligència artificial responsable. Per exemple, aquest, no? Denegar un crèdit bancari sense donar explicació. Seria una cosa, jo crec, que totalment inacceptable.
Oh. Avui, per exemple, han llegit a La Vanguardia que l'Associació de Trastorns Alimentaris dels Estats Units ha hagut d'eliminar el seu chatbot d'ajuda, fet amb intel·ligència artificial, perquè oferia consells nocius i en contra de les recomanacions d'especialistes.
Bueno, perquè tornem al tema del famós ChatGPT i els sistemes aquests que acaben de sortir fa uns mesos, no? Són sistemes que no tenen un coneixement de la semàntica ni de la pragmàtica. És a dir, per ells tot és manipulació de text i, per tant, no estan analitzant des del punt de vista dels valors humans. Igual que no ho està fent aquest dron simulat. Hem d'aconseguir que els valors humans, els valors socials, estiguin dintre dels sistemes i que els sistemes en siguin conscients i siguin capaços de raonar en base en aquests valors socials. I no m'estranya, diguem-ne. Sí.
Bueno, de fet, avui és molt preocupant el que explica Le Monde, el diari francès, que un dels pares de la intel·ligència artificial, el Joshua Benjo, ja ha alertat que aquesta tecnologia que comentava representa un risc existencial per la raça humana. Vaja, és en síntesi el que em comentava vostè abans, no? Que si això no només no ho regulem, no, si no ho prohibim, efectivament, és un risc existencial.
A mi això de prohibir no m'agrada. Jo penso que s'han de prohibir les armes letals pel que deia abans, perquè no som capaços de garantir que funcionin de manera correcta. Per tant, s'han de prohibir. El cas general de que és una amenaça per la humanitat, jo penso que és una mica exagerat. Jo penso que la IA, com a moltes altres tecnologies, comporta un risc i hem de regular-la. Jo penso que a Europa anem pel bon camí. Hi ha una regulació que està pendent d'aprovar-se al Parlament Europeu a finals d'aquest any i que això portarà a que certes coses doncs, requereixin d'una supervisió i una acreditació severes. No? Per tant, jo penso que anem pel bon camí. Sempre tenim el botó d'estop. Som els humans els que estem creant aquesta tecnologia i la que l'estem fent servir. El botó de l'estop el tenim. Jo no crec que sigui una amenaça per la humanitat, simplement que hi ha moltes coses que es podran automatitzar en el futur i hem de ser molt conscients dels riscos.
Glòria, té un minut, perquè sí, a tres quarts de deu us ha de deixar.
És una pregunta molt breu. Què passa si nosaltres, i estic dient nosaltres, les societats occidentals, Europa, i fins i tot els Estats Units, malgrat el que estem comentant avui, doncs si decideixen aplicar aquest control, decideixen fer una visió moral de la gestió de la intel·ligència artificial i la resta del planeta, amb actors molt importants, molt potents i amb moltes capacitats al seu abast, no ho fa.
Bueno, aquest és el mateix argument el tema de la carrera nuclear i de molts altres sistemes, no? El tema de les bombes aquestes que esclataven amb, no sé com es deien, les bombes de racimo, no sé com en deien d'aquestes, això van començar a certs països a prohibir-les. Els països grans els hi va costar molt i al final va ser a la ONU que es va discutir i es va aconseguir eliminar-les. Va trigar molts anys. La prohibició dels robots letals autònoms l'han signat alguns països, però òbviament són els països petits, els països víctimes, diguem-ne, del món, no? No els països amb un poder militar important. Jo penso que és una feina d'anar mica en mica aconseguint que s'arribi a prohibir aquest tipus d'armes. És possible que d'aquí uns anys. Els mateixos americans, en aquest article del Guardian que esmentàveu, la mateixa militars americans, es feien creus una mica de la problemàtica del sistema. I ells mateixos deien que s'havia de garantir un ús ètic de la intel·ligència artificial. És a dir, per tant, jo penso que hi ha signes de que anem pel bon camí de cara a prohibir-ho. Però, bueno, necessitem temps.
Carles Sierra és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, en aquest moment està en un congrés a Londres i ens ha atès des d'allà. Moltes gràcies pel mestratge i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Terminator.
No, jocs de guerra.
Clar, la rebel·lió de les màquines, doncs que anem fent broma. Anem fent broma, però el cinema sempre s'ha avançat moltes vegades. I a mi hi ha algunes coses que ara explicava que són molt de sentit comú, però clar, quan darrere hi ha els humans i els humans dius el botó de l'estop el tenim nosaltres, quan darrere hi ha en calés, hi ha un negoci milionari darrere de la intel·ligència artificial. Anem al segle XX, les armes nuclears. Ja sabíem tots, no?, quin problema tenien i allà van estar, i allà hi són, i allà es van crear. Diu ell, s'ha de construir intel·ligència artificial confiable. Per què? És que jo no sé per què s'ha de construir una intel·ligència artificial confiable. Ens cal realment una intel·ligència? Ens ha fet falta fins ara? No. Per què l'hem de fer ara?
Jo no estic d'acord amb això.
I llavors parla d'un aprenentatge per reforç d'aquestes màquines. Fèiem broma amb Terminator, però recordeu que Terminator és que finalment les màquines agafen el control. Sí. Perquè les ordres que els humans els hi donen se les passen per allà. I bé, diu, de què serveixen, no? Molta... quan et diu missatges d'alerta, jo, comunicats i cartes de tots els experts en intel·ligència artificial, que estan molt bé per publicar en un diari i per crear un senyal d'alerta, però avui hi havia una prova pilot amb intel·ligència artificial, per tant, escolta'm, és com un anunci al vent que no serveix per res, no?
Jo me n'aniria molt més enrere. Terminator i Matrix és l'expressió pessimista del que passa amb les tecnologies d'intel·ligència artificial. Però molt enrere, molt, molt més enrere, un gran escriptor i científic, Isaac Asimov, va fer una saga que es diu Jo, Robot. Sí. La primera l'he anat a buscar perquè no recordava la data. És de 1950. Sí. I el 1950 Isaac Asimov ja planteja el debat moral i ètic. Fa les famoses lleis de la robòtica. Us llegeixo la primera traduint robot per intel·ligència artificial i és... la intel·ligència artificial no farà mal a un ésser humà ni per inacció permetrà que un ésser humà pateixi danys. La segona i la tercera reforcen aquesta primera i també protegeixen el propi robot. El 1950 Isaac Asimov ja planteja aquest debat moral. La investigació ha fet possible el que ell va imaginar en aquell moment, però el que no ha passat és que el debat moral s'ha desenvolupat a la mateixa velocitat, perquè han passat per davant els interessos, no només econòmics, sinó interessos de país. Jo pensava en Xina, que és un país on la iniciativa privada està molt acotada i molt restringida, fins i tot castigada. Doncs aquest debat moral no existeix, però és que el debat moral té conseqüències com va demostrar la carrera nuclear.
Jordi Bosch.
Bé, a veure... aquí estem aprenent tot sobre la marxa, diríem... Això ha estat com la Covid, diríem. Un dia ens van dir, hi ha Covid, i tres dies abans no n'havíem ni sentit parlar. És a dir, hi ha hagut una acceleració. Sí que sabíem el tema del Big Data, de la capacitat d'identificar, diríem, els nostres comportaments, amb l'ús de dades, però això estàvem preparats i sabíem que era, diríem, un progrés del sistema informàtic, etc. Aquí hem entrat en un territori que ens genera molts dubtes. El primer és tan senzill com dir, estarà sempre dirigida per un humà la intel·ligència artificial? Perquè tots aquests abusos, accident, vull dir, un mal ús, unes accions malicioses, això... hi haurà una persona darrere, o sigui, que prendrà la decisió de fer-ne un mal ús. En aquest tema del dron, que no ho he acabat d'entendre encara, però vaja, ja ho entendrem, si es hagués produït, el dron Bé, has matat aquest senyor per un mal ús, per una mala programació, per unes males indicacions que hauria donat, en un moment donat, directe o indirectament, a una persona. Per tant, al final, també l'armament més sofisticat necessita que algú apreti un botó. Pots deixar la decisió que l'apreti el botó una màquina en funció d'uns condicionants, de la mateixa manera que la borsa, a vegades, es dona una instrucció en el teu programa, jo no jugo, però no, ni ho conec, però m'han explicat que diu, si arriba aquí, ven, i es dona l'ordre, però l'ordre l'has donada tu i anticipadament. Per tant, a mi, el que m'acaba el que no acabo de veure és el fet de que encara que sigui incidiàriament o en el seu inici hi hagi una acció maliciosa si no hi ha una persona darrere que ha decidit aquesta actuació maliciosa. I per tant estem en aquest territori de l'ús ètic, perquè al final, doncs, evidentment, hi hauran coses que tindran moltes avantatges. Sí que sabem algunes coses. Poden jugar escacs, dos màquines amb intel·ligència artificial, però no són conscients de que juguen escacs, ni tenen ironia, ni tenen la capacitat, diríem... Tu els demanes que et facin un article, però, permetem, no farà articles com els que puguem fer nosaltres, perquè nosaltres introduïm el nostre coneixement, una anècdota, ho enllacem amb una altra història, una opinió. Si tu dius, fes-me un article sobre la gastronomia del Baix Empordà, farà una descripció de guia turística. Però no serà capaç de probablement de dir que va menjar un plat que va agradar molt l'altre dia, que era un rostit. Vull dir que, en fi, que per mi... encara hi ha una barrera que em fa dubtar que realment siguin capaços de prendre decisions contràries a les que li ha donat una persona.
Ernest.
No, jo quan he escoltat la notícia aquest matí, que m'he quedat al·lucinat, t'estava escoltant, Jordi, he pensat de seguida en una frase que va dir el Harari, que la va dir de seguida que va sortir tot això al ChatGPT i tal, dient, això pot destruir l'espècie humana. I clar, és que en directe ho estàveu explicant. Llavors, aquí de fons hi ha unes quantes coses. O sigui, aquí som víctimes també d'aquesta idea, que hi ha un consens sobre aquesta idea, que és que la humanitat cada vegada va a millor. O sigui, que el progrés és universal i que anem cada vegada vivim millor i cada vegada tot el món és millor i tal. Llavors tenim aquesta concepció del món en què tot és millor. Llavors, la tecnologia és el màxim exponent d'això. La tecnologia que salva vides, la tecnologia que ens fa millors, la tecnologia que ens connecta, la tecnologia que no sé què... Però, clar, ja ho apuntava una mica avui el Carles Sierra. Clar, tecnologia més liberalisme desenfrenat o tecnologia més no regulació porta a la destrucció.
No és la tecnologia.
I el que més m'agrada del Carles Sierra... és causat el meu verb preferit, que és el verb denostat, que és el verb prohibir. Mm-hmm. És un verb que està denostat. Tu dius prohibir i la gent es tira pels balcons.
No, però ella fixa't, no li agrada.
La llibertat, exacte. La llibertat individual, la llibertat... Sí, però hi ha un problema, que és que la teva llibertat acabarà destruint la humanitat. Llavors, clar, aquí diu... El Carles Sierra, en canvi, m'ha semblat ingenu. Em sap greu dir-ho ara, però com que se n'havia d'anar... Diu, no, tenim el botó de l'estop. Home, no ho sé, perquè ho apuntava la Cris. No ho sé, perquè el botó de l'estop no va. No va. Per què no va? Perquè el capitalisme no deixa. No deixa. No
saludem a la gent que acaba de...
No, els governs.
No deixa. Els aires per, o sigui, culpa dels cops de la...
Perquè aquesta maquinària, que és una maquinària...
No sempre empresa,
espera,
privada,
que és una,
són governs.
Aquesta maquinària...
Això
que
és
una,
el govern dels Estats Units.
Aquesta maquinària, que és una maquinària ideològica que consisteix en dir que tot és meravellós i la tecnologia ens alliberarà i el món cada vegada serà millor i tots serem més feliços i viurem molts anys, aquesta paranoia. Hi ha gent paranoica, hem de viure 120 anys i si vivim 120 anys, és igual si després tenim Alzheimer als 30 últims anys de la nostra vida, però això de dir anem cada vegada millor, tot. Bueno, jo el que sé és que la foto a dia d'avui és que el ChatGPT és un dels artefactes més idiotes que jo he vist. Heu agafat el ChatGPT i li heu preguntat,
sí,
coses?
Sí.
És idiota perdut. És idiota perdut.
És un nen de
jo li he preguntat al ChatGPT que m'expliqui llibres. Digue'm, de què va el Quixot? Bé, el resum que fa el ChatGPT O sigui, el farien repetir de curs 3 vegades per tonto en aquest xat GPT. Llavors, què passa ara amb la intel·ligència artificial que té? Té el nom. Té el nom. I el nom fa la cosa. El que és un geni és el que ha creat el nom d'intel·ligència artificial a una cosa que en realitat és destrucció artificial i estupidesa.
A Finlàndia estan demanant que tornin els llibres, eh?
A una cosa que és imbecil...
Però no té a veure amb
Cosa que és imbecilitat artificial, la genialitat ha estat dir-li intel·ligència artificial.
No estic d'acord.
Llavors, no, el ChatGPT et convido a que li facis preguntes al ChatGPT i redacta com un nen analfabet de 4 anys. No, llavors, jo el que dic és, la foto avui, potser millorarà, però aquesta tecnologia que ens ha d'alliberar i ens ha de salvar i ens ha de fer feliços...
Ens farà més idiotes.
I ens ha de portar... De moment ens està fent idiotes. Sí. A part que de moment s'ha carregat un tio ja avui.
Puc intervenir?
Avui ja s'ha carregat el primer tio.
No, s'ha simulat. S'ha simulat, sí, no l'ha matat.
Sí. Bueno, per cert, els cotxes aquests de l'Elon Musk ja es carreguen gent pel carrer, eh?
Això és culpa de l'Elon Musk i no dels cotxes.
Es carreguen gent pel carrer.
I perdona, que el Jordi Bosch deia una cosa. Només una cosa.
Antiprogressisme.
Com que el Jordi Bosch sempre parla de...
No és atac antiprogressisme. No és atac antiprogressisme. És matisar aquesta idea del progrés cap a la felicitat.
No, però ara et deixo jo. Només és que, com que el Jordi parla molts cops de que això no és Disneyland, sempre li agafo aquesta frase que m'agrada, i avui ha dit, la gent... És que saps què passa, Jordi? Dius, encara no ho veig, que tingui la capacitat de fer un article sobre la gastronomia a l'Empordà. Temps. Però el món és ple de persones malicioses, que és una frase que tu has utilitzat també.
Sí,
no és Disneylandia. Llavors, quan la intel·ligència artificial va a mans de les persones malicioses, doncs fan coses als drons.
L'instrument en si no és dolent. Tot el contrari, ens portarà moltes coses bones, com per exemple la robòtica ha portat uns avenços en l'àmbit de la medicina que ens deixen absolutament estupefactes. És a dir, tenim ara mateix un robot que és el Da Vinci, que fa millors operacions coronàries en determinats casos que
ningú
qualsevol metge.
Això.
I llavors, la intel·ligència artificial és exactament el mateix, un pas més endavant. No és bo ni dolent per se. El bo i el dolent és l'aplicació que en fem els humans.
Clar.
El primer ordinador, i de fet ara sí, és bastant tonteta, perquè entre altres coses nosaltres no estem accedint a un veritable instrument d'intel·ligència artificial. Això del chat és senzillament un spot de màrqueting i una estratègia meravellosa d'una empresa per donar-se a conèixer i aconseguir finançament per tirar endavant. Aquest instrument que ens han regalat, recordeu que en l'àmbit de l'internet el que et regalen no és mai gratis, encara que ho sembli. I això no ha estat un regal que ens ha fet una empresa que ha decidit oferir això a la humanitat perquè s'ho passi bé i faci... No, això senzillament és una empresa de màrqueting, una campanya de màrqueting, però de la mateixa manera que aquest gurú de la intel·ligència artificial que s'ha passejat pel Club Bindenberg i ha vingut aquí a Europa, en realitat no ha estat per explicar les bonances, és per dir no em regulis, perquè si em regules no instal·laré aquesta empresa a Europa, Comissió Europea, i dona'm diners, empresaris, que us faré guanyar molts diners.
Que sigui la selva.
Exacte.
Que sigui el Far West.
Que sigui la selva.
Vol el Far West.
Aquí és on hem de posar la paret. No la intel·ligència artificial, no. Amb aquest senyor hi hem de posar la paret. I llavors, ara mateix, el primer ordinador que es va construir ocupava tota la planta 15, per exemple, de RAC1, i amb prou feina s'havia sumat 2+2. La intel·ligència artificial és el mateix. Ara no sap fer articles bons i contesta tonteries i bajanades perquè és una criatura de bolquers. Li donem temps i ho aprendrà a fer. Però la pregunta és, la volem per escriure articles o per què la volem? És que tota la reflexió, torno al 1950 i a Isaac Asimov, s'havia de fer abans. Per què la volem?
Perquè
mati millor?
Hi ha resposta al Harari. Per substituir-nos.
No, això no és cert.
Per substituir-nos?
Qui l'ha fet?
No, és cert. És la meva opinió. Tu has fet una pregunta, jo et responc la meva opinió. La volem per substituir-nos i per crear sistemes econòmics més eficients i amb més rendibilitat.
En aquests moments...
Es tracta de substituir els humans.
Qui impulsa la intel·ligència artificial ho fa amb un doble objectiu. Per un costat, si és un govern, per optimitzar el control sobre la població, com és el cas de Xina, i no descarto també alguna societat occidental que tingui aquest objectiu, i per millorar les seves habilitats militars. Perquè el gran problema que tenen els exèrcits occidentals
matar,
en aquests moments...
Per matar millor.
Sí.
Que bonic.
En aquests moments
que
els exèrcits... No, però t'explico. En aquests moments els exèrcits occidentals, sobretot, tenen un problema molt gran. Que cada vegada hi ha menys gent que estigui disposada a morir per la pàtria. I això és un problema. és un problema per l'exèrcit, perquè això vol dir que cada vegada hi ha menys gent. Llavors, per això, es gira la mirada cap a la intel·ligència artificial. Allà on no anirà un soldat heroic, hi enviarem un robot.
La gran tecnologia per matar millor.
I l'altra pota, que fa el rendiment, ja acabo.
Molt ràpid, sisplau, ja.
L'altra pota és l'empresa que desenvolupa la intel·ligència artificial, que el que vol, què és? Que no li posin traves i que cada vegada més gent li compri el seu producte per fer més diners.
Mort, Jordi Bosch, mort i desregulació. Imagina't Jordi Bosch, el panorama.
Jo, a veure, jo crec que no s'ha de ser necessàriament apocalíptic. Diríem, a menys que hagis esmorzat molt bé de forquilla. Si has esmorzat de forquilla, doncs, home, pot ser el que vulguis.